Avui tenim el goig i l'honor de tenir entre nosaltres el mestre Jordi Savall. En els programes que hem repartit, tots vostès veuran brevíssimament una mica la biografia i el recorregut del mestre Savall. A part que estic segur que tots són aquí perquè ja ho coneixen, encara que nosaltres no els expliquéssim, oi? Ja ho saben. El mestre Savall ha tingut i té una contribució espectacular en la música arreu del món. Les seves interpretacions, reinterpretacions, creacions, descobriments, investigacions en el terreny de la música antiga han fet que aquesta sigui coneguda i valorada arreu i que la viola de gamba sigui un instrument apreciat, valorat i de primer nivell com no havia estat fins ell. Per tant, això és un goig extraordinari. La càtedra Ferrater Mora té com a principi conductor que no es convida només aquí, es conviden sempre a persones de primer nivell en el seu camp, però no solament de filosofia, sinó de pensament, diguem-ho així, en general. Tant és que sigui pensament científic, com pensament artístic, com pensament humanístic, com pensament social, el tipus que sigui. I fins ara no havíem tingut la sort i la satisfacció de tenir un músic. I per tant estem especialment contents, estic segur que Ferrater Mora estaria absolutament encantat, la persona que estimava moltíssim la música estaria encantat de tenir aquí el mestre Savall. També s'ha de dir que ara, fa 11 dies, hem celebrat, hem recordat, els que recordem aquestes coses en el calendari, la creació fa 24 anys de la càtedra Ferrater Mora. I en aquests 24 anys només hem tingut 5 catalans a la càtedra, a part del propi Ferrater Mora, el matemàtic Lluís Santaló i dos historiadors, el pare Batllori i Josep Fontana. Ferrater deia, així en privat, que havien de ser gent indiscutible. Diu, perquè si no serà un vesper, això. Serà un vesper. I realment em sembla que són literalment indiscutibles tots. I avui és el mestre Savall. Vull remarcar que és el cinquè català, encara que en els programes grossos digui a sota Basilea, cosa que pot haver estranyat algú, però no és estrany, perquè el mestre Savall passa des de fa molts anys, oi? Té seu en allà, docent i artística a Basilea, i per tant és un dels llocs de residència i d'activitat d'ell. Però certament és el cinquè català que ve i nosaltres estem molt contents que un músic de gran nivell també parli, també ens expliqui com ens farà ara algunes coses, oi? Amb el títol esplèndid que ell hi ha posat sobre el poder de la música, 6 reflexions. Serà una mica comprimit tot plegat, perquè avui farem 2 sessions, demà en farem 3 i divendres 1. Serà especialment comprimit per ell, pobre, però era l'única manera de poder-lo tenir aquí 3 dies, no hi havia cap altra solució, ja ho vam decidir fa molts mesos. Mestre Savall, moltíssimes gràcies per ser aquí, estem especialíssimament contents de tenir-lo i de sentir ara el que ens pugui dir sobre el poder de la música. Moltes gràcies.
Ara se sent? És per mi un gran plaer i un gran honor poder estar aquí. No sé si m'ho mereixo, perquè jo estic acostumat a expressar-me amb la música, no amb les paraules. Per tant, intentaré fer-ho el millor possible. Però el primer que em ve a la memòria és aquella escena després d'un concert en una casa privada on Robert Schumann va tocar una de les seves meravelloses sonates. Quan es va acabar el concert, l'anfitriona li va demanar: mestre, ens pot explicar què volia dir amb aquesta música? I ell es va aixecar, es va tornar a sentar al piano i li va dir això, i va tornar a tocar la sonata. Això vol dir que la música només la podem explicar per ella mateixa. Podem explicar la història, les formes, tot el que va entorn de la música i el que pensem que la música pot servir. I això és el que intentaré jo, a partir de la meva experiència, explicar de què pot servir la música. Bé, jo crec, jo el visc cada dia, el poder de la música. El visc cada dia. Només quan el llevo i puc agafar un instrument dels meus i tocar una mica, només aquell moment de posar-me en contacte amb la música ja em sento reviure de nou. Inclús els dies més que estic més cansat, més desanimat, em poso a tocar una música de Marc Maguer, una sarabanda de Bach, i la música em dona tot seguit un altre estat d'ànim. Moltes vegades arribo al concert després d'un llarg viatge, després d'uns assajos cansats, es comença el concert que et sents, no sé si arribarà al final, és totalment esgotat, i quan s'acaba el concert et sents nou. I això és el poder de la música. De fet, jo diria que si som els éssers humans que som, és gràcies, en primer lloc, a la música. Perquè el primer que sentim quan acabem de néixer no és la llengua que parla la nostra mare o el nostre pare, sinó la música que fem servir per expressar les paraules. És a dir, el nadó no entén que li diguin «oh, que ets bonic», si li diem «oh, que ets lleig», serà tan feliç. Si ho diem amb dolçura i amb amor, ell serà el nadó més feliç del món. Si li diem «que ets bonic», es posarà a plorar. Perquè aquesta música no és la música de l'amor. I la música és el que dona a la paraula tot el sentit, perquè és a través de la música que les frases i tot el que expressem en una llengua té un sentit. Per tant, naixem amb la música com a primera sensibilitat, i és gràcies a la música que ens desenvolupem amb la nostra sensibilitat. Després ben té tots els sents, els sentits que tenim, tot l'altre que ve entorn de nosaltres, però el primer contacte com a llenguatge de comunicació verbal és la música, no és la llengua. I per això la música és i serà sempre les coses més importants. Recordem que és la primera cosa que ja sentim probablement quan estem al ventre de la nostra mare, però també les persones que estan patint d'una malaltia com l'Alzheimer, la música és l'última cosa que perden com a ser humà. És a dir, hi ha malalts d'Alzheimer que ja han perdut tot contacte amb la realitat, que ja no reconeixen ningú, ni saben qui són, ni què fan, ni res, però continuen disfrutant de la música. I això és una cosa que explica d'una manera absolutament fabulosa la importància que té la música dintre de l'esperit humà. Jo recordaria també, com a petit complement d'això que estic dient, que moltes vegades les músiques populars que a vegades ens sorprenen per la seva bellesa, per la seva emoció, són músiques que han nascut del sofriment o nascut de la joia, però que han servit per moments de patiment, moments d'angoixa, a recuperar la confiança. Moltes de les músiques, per exemple, jo he fet molts anys les músiques dels sefardís, no? Pràcticament totes les cançons del món sefardí són totes unes cançons que et porten una emoció increïble. I després de pensar-hi molt, ho he entès, perquè aquestes músiques són músiques que van servir a aquesta gent, que van estar obligats per sortir de les seves cases on vivien durant segles i d'un dia a l'altre a fugir i a trobar refugi on fos, van conservar aquestes músiques durant 500 anys fins avui, les cantaven cada dia. Per què aquestes músiques els recordaven, no solament els recordaven el que ells eren, d'on venien, sinó que aquestes músiques els aportaven un moment de pau, un moment d'esperança, perquè la música aporta aquest element al sentiment. I jo hi puc imaginar que una família jueva que arribava a Sofia o a Sarajevo o a Istanbul després d'un llarg viatge i tenia de començar una nova vida, i què feien al vespre? Potser cantaven una pregària i després cantaven unes cançons que havien cantat tota la vida. I en aquell moment retrobaven la pau que necessitaven. Retrobaven l'il·lusió de potser de pensar que l'endemà seria millor, que tot podria anar millor. I per això aquestes músiques s'han conservat. I el mateix fenomen el podem trobar probablement en una cançó catalana com el Testament d'Amèlia, com la cançó del lladre, o en una giga irlandesa d'un músic irlandès que, fugint de morir-se de gana del seu país, es veia obligat a emigrar als Estats Units i caia allí en una ciutat monstruosa com pot ser San Francisco, Nova York o Boston, i el vespre reunint amb quatre amics amb una bona cervesa i es posaven a tocar i a cantar aquelles cançons que els recordava també el seu país. I els donava aquesta energia que necessitaven per viure. Per tant, la música és un dels factors humans més importants que tenim i un dels factors que ens poden ajudar a ser feliços. Per això jo sempre he pensat que la música no és una cosa dels professionals, és a dir, no s'ha d'estudiar música perquè un vulgui ser músic, sinó que és bo saber cantar i saber cantar perquè és una forma meravellosa per poder a la vida ser feliç i compartir amb altres aquest plaer de cantar o de fer música. Bé, això és una mica com una introducció, però de fet el que jo volia començar és parlant de la mitologia de la música. Tenim en la història de la mitologia uns mites molt importants, que són els mites que han mostrat el poder de la música. Potser el més important, n'hi ha dos, tres, els més fonamentals són Orfeo, Apolo i les muses. Orfeo és un semideu que amb el seu cant, deia l'època, era capaç de mançar les feres i de fer tornar a una persona tendra el guerrer més violent. I va ser capaç, segons la mitologia, doncs, de canviar la manera de ser les persones de tal manera que es va crear una religió, la religió orfeica, i curiosament l'Orfeo també té aquest mite de que va a l'infern amb la seva música, convenç Caront que el deixi passar per anar a recuperar Eurídice. I aquí ens trobem que aquest mite espiritual de la religió orfeica es dona lloc en el mateix espai geogràfic on molts segles més tard neix un altre mite, en podríem dir, entre cometes, que és el mite també, o el naixement d'un ser que també anirà, morirà i al cap de tres dies tornarà, que és Jesús. I també el poder de tota la simbologia espiritual d'Orfeo i de Jesús tenen molts punts en comú, no solament el fet que neix en la mateixa zona i que hi ha moltes també idees que a vegades es confon una amb l'altra, sinó que és també aquest poder de la bondat, el poder de la bellesa de la música i el poder de la bondat. I això són les dues coses que coneixen aquests dos grans personatges, un de la mitologia antiga i l'altre del començament dels temps moderns. Jo crec que després els altres mites que trobem podríem passar aquí totes aquestes sis lliçons parlant només del món antic, perquè el món antic, com sabeu, és un món d'una riquesa extraordinària i només amb tot el que podem aprendre dels escrits de Sèneca, de Plató, de Lucreci, de tots els grans mestres de la Grècia antiga, podríem parlar hores i hores de la música, de l'educació, de la bellesa, de moltes coses, no? Però sí que cal recordar que dintre dels mites, després de l'Orfeo, tenim Apolo. Apolo és també un personatge que utilitza la música com mitjà també de persuasió, com mitjà de comunicació, i ell es fa molt famós, Apolo, perquè és el primer que utilitza la lira. La lira va ser inventada per, si crec recordar, per Hermes, però és ell que li dona una metodologia i la fa desenvolupar i esdevé un gran mestre i també després també canta. Llavors, recordareu probablement el seu, una de les antigues tradicions que expliquen el seu Mercies, que és un altre personatge d'aquesta època molt important, que era un mig ser humà, mig el terme és era mig cabreta, mig ser humà. I llavors era el Mercies, era un gran músic que tocava a l'aulos, una flauta doble, i era un gran virtuós d'aquest instrument, i un dia es va haver en el poble on estava Mercies, hi va haver un concurs, una competició, per veure qui era millor, Apolo o Mercies. Van fer una primera prova, Apolo va tocar la seva lira i Mercies va tocar la seva flauta, i tota la gent que estava allà jugant van donar a Mercies com a guanyador. Hi va haver una altra segona prova i llavors Apolo va cantar i va tocar i va cantar. I llavors van donar com a guanyador Apolo. Van trobar que els seus cants, la música de Mercies era molt novedosa, molt especial, però van trobar Apolo que encara era més bonic. Mercies no hi va estar d'acord i va argumentar que ell tocava un instrument i que Apolo cantava i tocava, doncs que no era una competició justa. Clar, Apolo era un semideu i Mercies era un ser humà, mig animal. I hi va haver una discussió molt forta i a la fi Apolo, enfurismat, va matar Mercies, li va arrencar la pell i d'aquí neix el mite del riu de Mercies, que està al món de les muses, al món Parnassos, que va néixer amb la sang i les llàgrimes de Mercies. Apolo de seguida se'n va penedir i va intentar, però el que estava fet va estar fet. I aquí, aquestes històries tenen moltes variants i aquí podríem també desenvolupar això. Però el que és interessant és, penso, de recordar la importància que tenia en tota la història antiga de la música. La música era una de les bases de l'educació i la música estava, a més, molt codificada en aquestes èpoques antigues. Les músiques estaven dividides en modes i vinen totes les, com avui en dia també estan al món oriental, encara dividides així. En el món de la música turca o de la música àrabe tenim els modes, i els modes són una divisió de les escales determinada, com tenim la música occidental, el mode major, el mode menor. Però en aquesta època hi havia el mode dòric, el mode líric, el mode iònic, tot un sistema que cadascú representava una forma de dividir els intervals. I això feia que un cert tipus de mode fos una música estimulant, un altre tipus de moda fos una música melancòlica, un tipus de moda fos una música adequada, per exemple, pels soldats, per anar abans de fer una batalla. En canvi, altres músiques eren per estar en unes condicions d'amor. Tot això tenia una reglamentació i Plató fa una sèrie de reflexions sobre la influència de cada moda en l'educació i en la vida de les persones. I això és un factor que el podríem també, al mateix temps, el podríem equiparar, si ara anem sortint del que és la pròpia mitologia i anem a la vida, veurem que des dels primers moments que el ser humà comença a utilitzar la música, que primer és probablement amb la forma de percussió i després amb la veu, dins d'aquests primers moments la música està associada molt sovint a la màgia. És a dir, l'element màgic de la música és un dels elements fonamentals dels primers sers humans. I això ho veiem, ho hem vist, hem fet estudis amb les civilitzacions arcaiques africanes, amb els pigmeus, amb les civilitzacions indianes del nord d'Amèrica, de l'Amèrica del Sud, Austràlia, amb moltes regions en què hi havia tribus i que hi havia tribus amb tradicions arcaiques. I aquí s'ha vist la relació de la música amb un poder màgic de la música. O sigui, la música la teníem associada en aquestes èpoques antigues amb dos poders màgics. Un, que és la màgia, podríem dir, humana, que busca de controlar amb el poder de la música certs esdeveniments, que pot ser anar de cacera i fent uns cants crear les circumstàncies perquè els animals estiguin a lloc, o pot ser simplement cantar perquè plogui o perquè hi hagi unes circumstàncies favorables a una determinada idea. Però després tenim la vessant religiosa. La música amb la religió també té un poder màgic, però aquí no és un poder màgic perquè nosaltres volem canviar les coses, sinó perquè implorem a una divinitat superior que ens ajudi o que faci certes coses. El cant espiritual ve lligat directament del cant màgic profà. L'evolució que tenim, i això ho veiem amb un cas molt concret, que a més en Catalunya és molt present. Per exemple, els primers cristians necessitaven tenir un reconeixement, vivien en un món ple de paganisme i necessitaven tenir reconeixement d'aquest món pagà. I es va donar el cas que 200 anys abans del cristianisme hi havia aquests personatges que en deien les sibil·les. Les sibil·les eren uns personatges que entraven cantant, entraven en trans, cantant i ballant, entraven en trance, i llavors eren capaços de fer prediccions, moltes vegades, de preveure esdeveniments que passarien en el futur. I les sibil·les tenien un gran prestigi. En l'antiguitat eren uns personatges, i encara es conserva un dia les grotes on feien aquests oracles. I la sibil·la de Cumes, una de les sibil·les que està a prop de Nàpols, amb una grota que encara existeix avui dia, 200 anys abans del naixement de Crist, de Jesús, va dir que amb el naixement d'un infant que naixeria d'una verge començaria l'edat d'or del ser humà. I això els primers cristians ho van trobar fantàstic. Va dir, caram, aquí tenim un personatge 100% pagà, respectat per tot el món, que ja ens ha vist, que ja ha fet la predicció de que Jesús naixeria. I per això el personatge de la sibil·la s'incorpora a la litúrgia i a la vida cristiana com un personatge més que anuncia el naixement de Jesús. I després la sibil·la la retrobem a partir del segle VII, que hi ha l'espai 7 o 8, en tot el món europeu cristià, la trobem com el personatge que en el moment de les festes de Nadal, que eren unes festes que ja evolucionaven cap a una mena de carnaval i de celebració més profana que espiritual, doncs el món cristià es va inventar que la sibil·la cantés la nit de Nadal uns cants terribles que ens recordaven que Jesús havia vingut no solament per portar-nos la pau i la salvació, sinó també que havia vingut perquè hi hauria un dia que ens jutjaria per tot el que fèiem. I així, per compensar aquest missatge de felicitat, l'Església cristiana va instaurar aquest missatge del cant de la sibil·la, que en el moment més joiós del naixement de Jesús ens recordava que hi havia un dia que tots pagaríem pel que hauríem fet. Pagarà qui haurà fet servici. És a dir, era un missatge molt fort si tenim en compte que en els segles 7, 8, 9, 10, en totes aquestes èpoques de veritable justícia no n'hi havia, perquè el poder el tenien els poderosos. Avui també passa el mateix, però bé, ho acabem de veure amb el judici del prestigi. Petit parèntesi, perdó. Però en aquesta època no hi havia de justícia. Llavors, que un personatge al mig de l'Església ens digués que davant de Déu tots estaríem nus, que els poderosos serien enfonsats i els humils serien aixecats. Tot aquest missatge era un missatge per la gent senzilla, un missatge increïble. I per això la Sibil·la va estar conservada, especialment a Catalunya i encara més a Mallorca. Va ser un personatge que el poble se'l va fer seu, perquè era un missatge que ens parlava de l'esperança que la justícia podia existir. I per això, inclús quan es va prohibir, perquè al segle XVI es va considerar que ja n'havia prou d'aquest personatge pagà, i es va prohibir, a casa nostra, i especialment a Mallorca, es va continuar cantant el cant de la Sibil·la, com encara es canta avui en dia. Bé, això és doncs, per recordar aquests diferents elements en el món cristià, i aquí és on veiem també aquesta relació entre el món màgic, perquè una Sibil·la és un personatge que utilitza la màgia d'una certa forma d'incantació, d'una certa forma d'exacerbació dels sentits per poder arribar a imaginar coses que a vegades poden ser purament inventades. No? I aquí on veiem aquests dos mons que s'uneixen totalment. Però de fet la música s'uneix a la paraula per donar més força a la paraula. Recordeu, Luther deia que qui prega cantant, prega dues vegades. Perquè l'esforça del cant és molt més gran que la de la paraula sola. I això és un dels factors que fan que la música religiosa pren una dimensió important, sobretot a partir del cant gregorià. Però, abans del cant gregorià ja existia aquesta manera de cant, però estava més diversificat. Gregori és el primer que unifica aquest cant gregorià i li dona una ordenació que és vàlida per tot el món cristià. Però, de fet, voldria explicar-vos, ja que estic pensant en això, i és que la música i la paraula al començament estaven juntes. Però hi va haver un dia que un home va dir una mentida. I com que la música no suporta la mentida, la paraula es va quedar sense música. Ja sabeu què vull dir. Adam, no? I llavors la paraula es va quedar sense música i l'home que va fer al cap d'un temps, la paraula estava trista i va inventar l'escriptura. I des cap de molts, molts anys, la música va tornar a la paraula quan vam aprendre a cantar per pregar. I encara molts anys més tard, la música va tornar a la paraula en un món de ficció, que és quan Monteverdi i la camarada de Verdi, Caccini, van inventar el que se'n diu el recitar cantando. Però aquí, com és un món de ficció, no hi ha mentides. I amb això vull dir que és una cosa molt important i potser és la qualitat primera de la música, i és que no es pot mentir amb la música. Jo us podria explicar una mentida amb tota la persuasió possible i potser us la creuríeu. Ara, si jo em posés a cantar i cantés fent veure que estic emocionat sense emoció, estic segur que tots us en donaríeu un compte. I això és potser la qualitat aquesta que fa que la música sigui tan especial per totes les altres arts, perquè inclús la persona més analfabeta musicalment se'n dona compte quan un músic toca o canta sense sentir veritablement el que està fent. És una cosa que se sent, o una de ser molt insensible i estar molt distret, però si un escolta realment i un intenta sentir aquella cançó, se'n donarà compte si aquella persona està cantant realment amb emoció o no. I això crec que és de les coses més importants. I això ens porta, bueno, jo diria que això ens porta a aquest punt tan important que és la funció de l'emoció o la funció dels sentits dintre del ser humà. Perquè finalment, com deia Voltaire, sans les sens, il n'y a pas de mémoire. Et sans la mémoire, il n'y a pas d'esprit. Sense els sentits, no hi ha memòria. I sense memòria, no hi ha esperit. I jo afegiria, i sense tot això, no hi ha justícia. I sense tot això, no hi ha civilització. És a dir, els sentits porten la memòria, l'esperit, això ens permet de trobar la justícia, perquè la justícia sense memòria tampoc existeix, i sense aquestes coses no hi pot haver civilització, perquè la civilització que perd la memòria no és una civilització. El que ens fa ser civilitzats és que ens en recordem de les coses i que ens recordem de qui som, de què hem fet i de com ens hem de comportar, no? I de trobar una justícia a les coses. I per això la música és potser un dels arts que va més directament al cor. Això deia, Goethe deia que la força de la música és que parla directament al cor, no passa per l'intel·lecte. Després un pot disfrutar agafant una partitura, el que el sap llegir, i disfrutar analitzant com una peça de l'art de la fuga o com una passió segons Sant Mateu, la bellesa del contrapunt, un pot dir, però l'essencial passa sense això. Tota la força de la música ens ve 100% de la capacitat que té la música de tocar les nostres emocions. Per això ens passa també amb la vida quotidiana. Per què ens recordem de certes persones i no d'altres? Perquè aquelles persones que ens en recordem són persones que tenim una relació sentimental, o que ens estimem, o que som bons amics, o que ens hem disfrutat estant junts, o que són persones que ens agraden, que ens han tocat. I en canvi, hem vist moltes altres persones a la vida i els hem vist passar o hem parlat i després ens hem oblidat. Per què no ens han emocionat aquestes persones? Perquè no han tingut l'ocasió, tots podríem estar tocats, però si no hi ha hagut aquest moment, aquestes persones les oblidarem. I això és el que ens passa a la vida quotidiana. Tots coneixem moltíssimes persones, però les persones que ens són pròximes són aquelles que ens estimem i que ens estimen, és a dir, aquelles en què l'emoció ens lliga. I amb la música passa el mateix. Les músiques que ens en recordem són solament aquelles que ens han emocionat. Les que no ens han emocionat les han desaparegut. I per això és tan important quan es fa una música que hi hagi aquesta emoció. Perquè la música és, potser de tots els arts, és el més espiritual de tots els arts. La música només existeix quan un cantant canta o un músic toca. Inclús un enregistrament el posem, comença l'enregistrament i quan s'acaba no el podem parar. Un quadre el podem mirar i ens hi podem estar mirant-lo tant com volem. Podem mirar una reproducció inclús. Però una música inclús... clar, tu ens dius, bueno, hi ha la partitura, però la partitura no és la música 100%. La partitura és un projecte. I aquest projecte, la partitura és un projecte que encara no té la vida de l'esperit que li donarà al ser humà. Hi ha tot allí. En una partitura d'un gran compositor, allí tenim tot. Però sense les mans, sense la veu, sense el que donarà aquella partitura quan s'escanti i es toqui, allò és un projecte que ens el podem imaginar, evidentment. Un músic professional agafant una partitura, jo em puc imaginar com sonarà això. Però mai, no m'ha passat mai, que allò que hi he estat llegint hagi sonat exactament com després sona quan la toquem. perquè jo no em puc imaginar les emocions de les veus, i quan a vegades em passa que agafo tinc una partitura que m'ha arribat, que estic estudiant i que no havia sentit mai, i m'imagino com pot ser, i sí, veig que és bonica, o que és interessant, i llavors, i després, quan després la treballo amb les veus i amb els sabents, em dic, carai, quina diferència. Perquè és tot totalment diferent. Clar que ens podem imaginar una música també, i pot ser molt bonica imaginar-les, però no serà el mateix que si la sentim, és com una obra de teatre. Si llegim l'obra de teatre, entendrem tota l'argumentació i podem imaginar-ho i disfrutarem, però si veiem l'obra de teatre representada amb actors que estan jugant aquells rols, llavors canvia tot. I amb la música encara és més fort, perquè la llengua escrita estem tots acostumats a llegir i a imaginar el que llegim. Però hi ha molt poques persones, només els professionals, que poden tenir aquesta capacitat de llegir la música i imaginar-se com aquella música sona. Exactament. Per tant, aquí estem en dos camps. Per tant, aquesta qualitat de la música és al mateix temps un dels problemes fonamentals per la supervivència de la música. Això vol dir que la música que no es canta i que no es toca, desapareix. I la música que no ha estat escrita, també. Per això, i ara faré el pas del renaixement de l'època antiga, i passarem una mica a la història, i passarem d'aquest moment, doncs, on la música tenia una importància molt gran, que era l'època de la Grècia antiga, de la Roma antiga, i arribem llavors a l'edat mitja. La música continua sent present a tot arreu, a la vida quotidiana, es fa música als pobles, a les ciutats, a les corts, a les esglésies. La vida és sempre algo que porta la música en totes les seves manifestacions. Però hem d'esperar pràcticament als segles 7, 6 i 7, perquè ja s'escriu la música abans, però s'escriu d'una manera que no sabem llegir-la. Al moment que es comença a entendre quina música està escrita és quan ens inventem el que és, en aquella època, és el tetagrama, que són posar tres línies horitzontals que ens donen els intervals. Perquè els primers intervals de la música són com una mena de gestos així, com una mena de... I llavors aquí, si no hi ha línies, no sabem. En canvi, al moment que inventem això, en aquell moment sabem que això és un do, que aquest és un re, aquest és un mi, un fa i un sol. I llavors, la interpretació de les duracions, això és un altre tema que és molt més complicat, però fins que no se'ns acudeix de posar aquestes simples línies, no tenim cap noció de com sonaven aquelles músiques abans. Hi ha algunes... S'han trobat alguns símbols de l'època grega, avui en dia, amb jeroglífics antics, que sembla que es pugui arribar a saber certes melodies, certes coses, però la majoria de textos i de músiques que tenien molta importància a l'època grega, sobretot en el món del teatre, han desaparegut, perquè estaven anotades en pergamins, estaven anotades en formes que no s'han conservat. I les unes que s'han conservat, les que han estat escrites en pedres. I aquí queden, hi ha alguns estudis, s'ha fet algunes investigacions i s'han arribat a algunes conclusions, però per res el que ha quedat en la música grega és tan petit en comparació a la importància que tenia aquella música en aquella època. I per això arribem als 1400, en què doncs, el món occidental ja porta molts anys fent música, ja sabem com escriure, ja és tota l'època medieval, i aquí arribem al 1400 i gràcies a uns textos que ens arriben a través del món àrab i del món jueu, el món occidental pren consciència de la civilització grega. I aquesta presa de consciència de la civilització grega origina, estic resumint-ho, molt curt, origina el que coneixem com el Renaixement. El Renaixement és, com diu la paraula, és una civilització que es crea a partir d'uns models antics que fan que reneix un art que ja existia. No sé, em sembla que hi ha algun esperit que no està d'acord amb mi. Bueno, és igual, no passa res. Doncs estàvem dient que reneix, doncs, l'art del Renaixement és una forma de creació és una forma de creació que reneix a partir d'uns models antics que eren, existien amb l'arquitectura, amb la literatura, amb l'escultura, amb la pintura, existeix tot això. Ara, no amb la música. No, en el 1400 no s'havia vist cap partitura, no hi havia cap cantant ni cap músic que cantés música grega de l'època antiga. Per tant, malgrat tot el que podeu llegir en totes les històries de la música que posa Renaixement musical, no es va produir cap Renaixement musical. No es va produir cap Renaixement musical per la simple raó que no podia renéixer algú d'algú que no hi havia, que existia. Per tant, la música va continuar evolucionant, pensant que hi havia un progrés que s'anava fent, millorant la forma de composar, la forma de música. Mentre que en els artistes, clar, quan un artista descobreix que fa 2.000 anys hi havia uns genis que feien unes arquitectures meravelloses, que feien unes escultures sublims, llavors un es dona compte de que el progrés en l'art no existeix. Per tant, amb l'art es va acceptar que no hi havia progrés, sinó que hi havia simplement, cada moment produïa les seves coses de la seva forma que sentien en aquell moment. Però no es podia dir que l'art d'avui, en aquell moment, era millor que el d'ahir, o que era millor que el dels grecs. O que... Amb la música es va continuar pensant així. De tal manera que passava sistemàticament, cada nou compositor eclipsava els anteriors, perquè es considerava que aquelles formes de composar eren més evolucionades, eren més perfectes, eren millors, i així anàvem evolucionant. I així vam arribar amb aquesta mentalitat fins molt allà. De fet, arribem a començaments del segle XIX pensant que amb la música hi ha progrés. I hem d'esperar perquè hi hagi el primer renaixement musical veritable, un dia de 1829, en què un jove director d'orquestra i compositor, que es deia Felix Mendelssohn Bartholdy, va dirigir per la primera vegada en els temps moderns una obra de Bach, la Passió de Sant Mateu. I llavors la gent es va donar compte de que feia un segle i es creaven meravelles. I que potser sí que aquelles coses antigues valia la pena de fer-les renéixer de nou. No? Ja us vull llegir, per exemple, un petit extracte del, si ho trobo, de Stendhal. Stendhal va ser un dels grans escriptors que va viure la vida musical del seu temps amb un gran intensitat, era un apassionat de la música, viatjava per tot arreu i era un gran defensor de Mozart i de Haydn. I ell va escriure les seves vides de Haydn, de Mozart i de Metastàs, que es va editar el 1819, però que es va escriure el 1809, doncs parla de les músiques d'altres èpoques i diu d'aquesta forma: la música dels alemanys és massa alterada per la freqüència de les modulacions i la riquesa dels acords. Entengueu aquí la música de Bach. La música antiga dels flamencs no és més que un teixit d'acords desprovist de cap pensament. Es referia a les músiques de Josquin, a les músiques dels grans compositors del segle XVI. Aquesta nació fa la seva música com les seves pintures. Molt de feina, molt de paciència i res més. Ell era incapaç de veure la bellesa d'un primitiu flamenc. No? La melodia dels anglesos és massa uniforme. Si n'han tingut alguna vegada, alguna, clar, no sabia ni que havia existit ni Purcell, ni Dowland, ni res. No existia per ell, això. I és el mateix que passa amb els russos. I cosa sorprenent, els espanyols. Com es pot imaginar que aquest país favoritzat pel sol, aquesta pàtria del Cid i d'aquests guerrers trobadors, que es trobaven encara a les estic traduint el francès, però deus si faig alguna, dels exèrcits de Carles V, no hagi produït cap músic cèlebre. Ni havia mai sentit parlar d'un Tomàs Lluís de Victòria, d'un Francisco Guerrero, ni de cap dels grans mestres de la polifonia del segle. I això és una cosa que va escriure ell a Salzburg el 18 de maig de 1809. Ell pensava que la música anterior era, que no calia, no tenia cap interès, que el que era, ara, finalment, Haydn i Mozart han portat l'art de la composició al seu nivell màxim. I és cert, el Haydn i Mozart són uns grans compositors, però el que no es dona compte és que cada època té una forma de fer art i que aquesta forma de fer art és genial en ella mateixa, amb els seus composants. És a dir, una església romànica té la seva bellesa pròpia i és aquesta bellesa tan indiscutible i incomparable amb una bellesa d'una església barroca o d'una església renaixentista. Cada estil porta el seu llenguatge i aquest seu llenguatge porta la seva generalitat. I no pots dir que una església barroca és millor que una església renaixentista o que un edifici d'arquitecte del Renaixement és millor que un edifici medieval. Però això amb la música es pensava que sí. I per això hem anat oblidant. I aquí voldria llegir-vos una petita reflexió molt, molt curiosa que fa el Aldous Huxley, el gran escriptor Aldous Huxley, que el coneixem tots per les seves obres de ficció. Era un gran apassionat de la música i va fer un estudi sobre Gesualdo, sobre Carlos Gesualdo, i amb aquest estudi que ell va fer als anys 50 o així, diu, evoca justament aquesta pèrdua d'aquesta memòria que es produeix per aquesta recerca de sempre d'una música més millor cada vegada. No? Diu, aquesta tràgica pèrdua de memòria de la consciència musical europea, amnèsia que va perdurar fins a la fi de la Segona Guerra Mundial. Inclús durant els anys 50, el repertori musical d'abans de Monteverdi era sepultat sota les diferents capes de modernisme i esperava encara d'ésser descobert. Encara als anys 50 eren molt poques les persones que coneixien l'obra de Monteverdi. Nadia Boulanger, a París, una musicòloga, era una de les poques que feia treballava sobre Monteverdi, si no, a Itàlia ningú en parlava de Monteverdi, i arreu del món encara menys. Però avui en dia podríem dir el mateix de genis com Machó i d'altres compositors d'èpoques anteriors que la majoria de persones no han sentit mai un concert ni sentiran mai, perquè és molt difícil de sentir-ho. Per tant, aquest fenomen que es va canviar en 1829 ha tardat molt temps a evolucionar. Ha tardat molt temps a evolucionar perquè primer hi ha una presa de consciència que sí, que hi ha uns compositors genials com Bach. Llavors, per sort, això passa a Alemanya. A Alemanya hi ha una gran vida musical. És un moment d'esplendor de la cultura germànica perquè hi ha Beethoven, hi ha Mendelssohn, i després hi ha Brahms, i els grans compositors, Schumann, Schubert. Per tant, Alemanya és un país que la cultura musical té un gran pes i un gran modernisme, també. I llavors aquí es comença la recuperació de Bach i de Händel, els dos puntals, i a poc també d'altres compositors, però sempre a un nivell musicològic. Es fan les reedicions, es creen les societats de defensa d'aquest patrimoni, i es comença a recuperar. Però el primer que es fa, clar, la passió que van sentir els berlinesos el 1829 no tenia res amb la passió que havia fet Bach en el seu moment. El cor de Bach potser eren 15 persones o 20, el cor que va tenir Mendelssohn eren 60 persones. L'orquestra de Mendelssohn era l'orquestra típica d'aquella època, una orquestra del segle XIX, amb un centenar de músics, quasi 8 o 60 músics, quan l'orquestra de Bach requereix màxim una vintena de músics. Per tant, el primer que passa és que recupera l'obra, però no l'estil. Durant tot el segle XIX es fan aquestes músiques de Bach, es fan amb un esperit romàntic. Inclús Mozart arriba a reescriure el Messies de Handel i l'instrumenta per adequar-lo a l'orquestra de l'època i a l'estil de l'època. Però a poc a poc ens adonem de que la música està lligada també a una certa forma d'estil, i quan dic estil vull dir el que correspon al que el compositor va tenir en el seu moment com a possibilitats. És a dir, la música està lligada a una forma de cantar i una forma de tocar. Tant la forma de cantar com la forma de tocar depèn d'unes condicions estilístiques que, si vosaltres les compareu amb l'arquitectura, les veieu molt clarament, l'estil d'una església barroca o gòtica o renaixentista, de seguida veiem quins són els elements que diferencien això. Són d'elements ornamentals, de formes, d'estructures, i amb la música passa el mateix. Aquí, encara més concretament, la música està relacionada amb un cert tipus d'instruments. I aquests instruments són els que determinen una forma de tocar, una forma també de colors, de timbres, i després hi ha tot el llenguatge propi de l'època. Hi ha, per exemple, una frase molt simpàtica de François Couperin parlant de la música francesa i de la dificultat que tenen els estrangers d'interpretar aquesta música. I diu, perquè amb la música francesa passa el mateix que amb la llengua francesa. El que s'escriu no té res a veure amb el que es diu. Ells escriuen Bordeaux i diuen Bordeaux. I això, amb la música passa el mateix. Escriuen ta-ra-ra-ra-ra i el que es toca és ta-ra-ra-ra-ra o ta-ram-ta-ram-ta. És a dir, hi ha tota una sèrie d'elements en la música francesa i en la música barroca en general, que és el jeu inégal, el jeu pointé, tota una sèrie de formes ornamentals que s'inclueixen i fan que aquella música sona d'una forma totalment diferent del que està escrit. I tot això són els elements que fan que a poc ens anem donant compte de que recuperar els instruments de l'època és molt important, perquè aquells instruments, clar, sentir un clave ben temperat o un concert de clavicèmbal amb un piano pot ser molt bonic, però si ho sentim amb el clavicèmbal ens adonem que és una altra cosa totalment diferent. Aquí jo no aniré a comparar què és millor, què és no millor. Vull dir, tothom, qualsevol pianista té el dret a tocar Bach, i això no ho poso en dubte. Però Bach no sabia que és un piano. I aquí arribem a aquelles argumentacions que a vegades llegim demagògicament, de gent que s'atribueixen al pensament de Bach i diuen, si Bach hagués conegut el piano, hauria preferit el piano al clavicèmbal. Jo no sé què és el que hauria preferit Bach, però el que sí que estic segur, que si hagués conegut el piano, hauria composat pel piano un altre tipus de música molt diferent de la que va composar pel clavicèmbal. Això és una cosa que seria absolutament irrefutable, perquè es veu que Bach, quan composava per un instrument, composava d'una manera diferent. I en aquest sentit, jo crec que ja acabaré, perquè ja hem arribat al punt final d'aquesta primera lliçó, i és que el veritable renaixement s'està produint al segle XX. És a dir, el renaixement musical és un fenomen del segle XX, de quan han pogut, de cop i volta, sentir per la primera vegada de nou obres que no s'havien tocat mai més després de la seva època. I això és el veritable renaixement. És a dir, avui estem vivint, quan aneu a sentir un concert, no sé quan, i sentiu unes peces que no s'havien tocat mai i que ara es toquen, aquesta música acaba de renéixer. perquè renéixer vol dir això, vol dir néixer de nou. I això és el que estem fent amb la música antiga, que és també un concepte que no existeix, perquè jo sempre dic, no hi ha música antiga, el que hi ha són partitures antigues, hi ha obres antigues, però tota música és sempre del seu temps, perquè en el moment que interpretem una música, aquella música esdevé part de la vida d'avui. És part indissociable. Aquesta universitat és un edifici del nostre temps, és part de la Girona de moderna. Clar que aquestes pedres han estat posades fa molts anys, però aquestes pedres estan avui servint per la vida del nostre temps. I això és un edifici que té una contemporaneïtat tan forta com l'últim edifici que s'hagi construït de l'últim arquitecte. Jo crec que aquesta, hem d'entendre la contemporaneïtat de la manera de vida, no de la manera històrica. Una partitura és una cosa i una interpretació és una altra. I per terminar fent el lligam amb la vida i el poder de la música, doncs vull citar aquestes paraules de Raymond Paniker, que deia: en un món com el que vivim avui, on hi ha tanta violència, és molt difícil de viure. És molt difícil. Ara, si no tenim pau al nostre cor, la vida és impossible. I les úniques coses que ens poden donar pau al nostre cor són l'amor i la música. Gràcies. Perdó? Sí, sí, jo comptava... comptava encara fins a les 5:30, si voleu, per si voleu una pregunta o una cosa totalment... però si no teniu preguntes també em va molt bé, eh? No hi ha cap problema. Però si voleu... vostè deia... no sé, què volia? Sí? És molt simple. És molt difícil de viure en un món on hi ha tanta violència a l'entorn nostre. Molt difícil. Ara, sense pau al nostre cor, la vida és impossible. I les úniques coses que ens poden aportar pau al nostre cor són l'amor i la música.